El viatger de la gran anaconda en marxa. Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Fa més de 20 anys, Jordi Reich va emprendre un viatge a les entranyes de l'ànima humana emparat pel paraigües del treball humanitari. Guerres, passes de fam, epidèmies i desastres naturals d'arreu del planeta han constituït les seves visions i l'han dotat d'una capacitat d'anàlisi del món i dels homes a l'abast de molt pocs.
Per algú com jo, que treballa en ajut humanitari enmig de guerres i altres situacions estressants, el menjar és una de les poques formes d'evasió que existeixen. I jo sóc d'aquells que gaudeixen a taula, amb un plat de marisc fresc o un bon entrecot quasi cru. Però això tan senzill d'aconseguir en molts països del món resulta de lo més problemàtic a Israel i missió quasi impossible a una ciutat conservadora com Jerusalem. Per què? Doncs per culpa de la llei kosher. Així que, mentre menjo una amanida kosher al cafè Chaim, els vegetals són kosher sempre i quan no se'ns hagi colat algun insecte entre les fulles d'enciam, li demano al meu amic Ofer que m'expliqui millor com funciona aquest assumpte. Ni idea, em respon. Tot això són costums primitives. Recorda que la meva família ve de l'Argentina. Només faltaria que haguéssim de menjar la carn dessagnada fins que perd tot el sabor. L'únic que sé és que hi ha un munt de rabins que es fan d'or certificant per les companyies alimentàries la qualitat kosher dels seus productes. En Ofer, però, treu de la cuina del bar a la Sheila, una excompanya de servei militar, per il·lustrar-nos sobre la llei gastronòmica jueva. És molt senzill, diu ella amb autoritat. Només es poden menjar mamífers de peu forcat i remugadors, o sigui que podem menjar xai, vedella o antílop, però no porc, conill o camell. Sobre ocells no estan permesos ni rapinyaires ni carronyaires. Rèptils i amfibis, cap ni un. Insectes, només alguns que tenen ales. Del mar, tan sols podem menjar els animals que tinguin aletes i escates, lo qual deixa fora els llagostins, musclos, crancs i tot el millor del mar. Ni tan sols els trobes al mercat per cuinar-los a casa, vaig interrompre jo amb certa irritació. Impertèrrita, la Sheila continua. No es poden menjar els animals permesos que hagin mort de causes naturals o hagin estat morts per altres animals. Tots han de ser sacrificats per l'home segons el ritu jueu i, excepte els peixos, s'han de dessagnar fins a l'última gota. I, per suposat, productes làctics i carn no es poden barrejar mai. El que et deia jo, apunta l'Ofer, adeu al bife de xoriço saborós. I adeu a l'entrecot del Roquefort, vaig afegir en to melodramàtic. A més, llet i carn acaben barrejant-se a l'estómac encara que els mengis separats. Res d'això, em va corregir la Sheila. Si menges carn, has d'esperar 6 hores a menjar làctics, i si menges làctics, has d'esperar 1 hora abans de menjar carn. A més, la separació també afecta els estris de cuina, perquè també han de ser kosher. Tota casa kosher té 2 jocs de pots, plats i coberts, un per carn i l'altre per làctics. Els vaig explicar que tinc una amiga arquitecta desesperada perquè Israel ha de dissenyar sempre cuines kosher, és a dir, amb 2 neveres, 2 cuines, 2 sets d'armaris i 2 piques de fregar plats pels pobres o 2 rentavaixelles pels rics. Però quina és la finalitat de tanta llei? Li pregunta l'Ofer al jueu escèptic. Kosher vol dir correcte, saludable, però no totes les normes tenen que veure amb la salut. Per exemple, no hi ha cap raó perquè menjar carn de camell sigui menys recomanable que menjar-ne de xai. Hi ha gent que diu que la carn de camell és prohibida perquè el pròxim orient al camell és un animal més útil com bèstia de càrrega que com aliment, però això ja és història. La realitat és que observem la llei kosher senzillament perquè ho diuen les escriptures i no necessitem més raons. Alguns diuen que aquesta llei es va establir per limitar el contacte dels jueus amb la gent d'altres religions i amb jueus no creients com l'Ofer, ja que no podem acceptar invitacions a dinar a casa de gent que no cuini kosher. La Sheila va tornar a la cuina des d'on l'estaven cridant feia estona. El cert és que, història a part, el debat kosher segueix molt viu a la societat israeliana i ocupa a diari les pàgines de la premsa. El repte ve, sobretot, de nous descobriments que els rabins han de decidir si són kosher o no. Per exemple, la Viagra va ser un objecte d'un encès debat públic perquè els rabins van decidir que no era kosher prendre-la durant la Pasqua jueva, ja que conté llevat i durant aquestes festes està estrictament prohibit ingerir qualsevol producte amb llevat. Però heus aquí que, finalment, el laboratori farmacèutic i els rabins ho van solucionar, oferint als jueus practicants unes càpsules fetes de gelatina kosher on introduir la píndola abans de prendre-la i així evitar que la Viagra toqui la paret de l'estómac kosher i violi la llei. Tot plegat, un llegat religiós i cultural que dona peu a uns costums sorprenents als ulls estrangers i, per suposat, molt respectables. Però jo insisteixo, si us agrada la carn, a Jerusalem mengeu amanides.